quan és migdia de Cope Menorca. Comencem el programa d'aquesta setmana, El mirall de l'església. Som aquí, en tots vostès, en Carlos López, na Vero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana. En el programa d'aquesta setmana, com sempre, venim carregats d'informació perquè vostès tinguin el que es viu i el que es fa a l'Església de Menorca, i el que es viu i es farà també serà el dia de l'Església Diocesana aquesta setmana.
Efectivament, diumenge celebrarem el dia de l'Església Diocesana i recordem, tal com ja vam comentar, que és una jornada que té com a principal objectiu conscienciar tots els cristians de la importància de col·laborar per tal de que la nostra diòcesi i totes les diòcesis arribin a l'autofinançament.
I passam ja ara a escoltar la paraula de Déu, l'Evangeli d'aquesta setmana.
Evangeli segons Sant Marc. En aquell temps, Jesús va dir als seus deixebles: aquells dies, després de la tribulació, el sol s'enfosquirà i la lluna ja no farà claror. Les estrelles aniran caient del cel i els estels celestials trontollaran. Aleshores veuran el fill de l'home venint entre núvols en gran poder i majestat. I llavors ell enviarà els àngels a reunir els seus elegits des dels quatre vents de l'extrem de la terra a l'extrem del cel. Mirau la figuera i apreneu-ne la lliçó. Quan les seves branques tornen tendres i comença a treure fua, coneixeu que l'estiu és a prop. Igualment, quan veureu que succeeix tot això, sapigueu que ell és a prop. En veritat us dic que no passarà aquesta generació sense que tot això hagi succeït. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no. D'aquell dia i d'aquella hora ningú no en sap res, ni els àngels del cel ni el fill, sinó tan sols el pare.
L'adversitat ens pot trasbalsar fins a fer-nos perdre el nord. I tots podem topar inesperadament en l'adversitat d'una malaltia, un fracàs, una crisi. Cauen llavors les nostres seguretats i veien les portes tancades a la realització dels nostres projectes. Enmig del trasbalsament d'una crisi profunda, correm el perill de deixar-nos dominar per la por, o bé de clocar els ulls per no veure-hi i deixar-nos endur del qui més crida. Mirau la figuera i apreneu-ne la lliçó, ens exhorta Jesús. El cataclisme apocalíptic, inspirat en el llibre de Daniel, que enfosqueix el sol i la lluna i fa caure les estrelles, és una imatge de les seguretats que trontollen i ens situen en un laberint sense sortida. Per als primers deixebles, aquest cataclisme va ser la detenció, judici i condemna a mort de Jesús. Amb la seva crucifixió, tot se n'anava en orris. Per als lectors de l'Evangeli, podia referir-se a la caiguda de Jerusalem i la destrucció del temple per les legions romanes, una fi de món. Sigui quina sigui l'adversitat que ens surt al pas, no acluquem els ulls ni ens deixem orugar per la por. Mirem la figuera que amb els seus brots tendres anuncia la proximitat de l'estiu. Observem l'oportunitat providencial de purificació i de maduració, de replantejament de valors i d'un nou començament. Jesús, el que ha passat per la mort i la vençuda, ens surt a camí i ens segueix acompanyant. Les crisis fortes no són la fi del món, cosa que ni la secta més creguda pot saber quan serà. Només poden ser la fi d'un món, o sigui, d'una situació injusta, al final d'una etapa que ha de ser superada per una nova etapa de creixement en misericòrdia, justícia i pau per a tothom, i no només per als que fins ara n'havíem gaudit. La crisi apocalíptica de Jerusalem va obrir la porta dels creients a la missió universal.
Escoltem de Cairoi, del disc Som cristians i ho celebrem, la cançó que es titula Et donem gràcies.
Et donem gràcies, sabem el que és l'amor. Et donem gràcies, gràcies, Senyor. Hem vingut aquí
els 10 leprosos, junts et demanem que siguem més agraïts, perquè els vas guarir, tots els foren més dichosos, però van oblidar de tenir-te com a mi. Et donem gràcies, sabem el que és.
El próximo sábado, día 14 de noviembre, se celebrarán en el Santuario de la Mare de Déu del Toro unas jornadas de Cáritas Diocesana, en la cual se presentará la campaña anual de las personas sin hogar, bajo el lema ¿Por qué es posible nadie sin hogar? Que todas las personas tengan un hogar en un compromiso común. Una charla que expondrá Enrique Domínguez. Trabaja en inclusión social en servicios centrales de Cáritas Española, y para que nos hable sobre los objetivos de esta campaña tenemos conexión telefónica con el propio Enrique. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días.
Y gracias por atender nuestra llamada. ¿Podrías empezar presentándonos quiénes organizan esta campaña de las personas sin hogar?
Sí, pues Cáritas Española organiza y lidera esta campaña desde el año 92, ya 23 años, y paulatinamente se han ido incorporando pues las principales redes y plataformas de entidades que trabajan con personas sin hogar en todo el estado. Entonces tenemos a fecha de hoy tanto a la red FACIAM como a FEPS, como a la SARSA de atención a personas sin hogar de Barcelona, como a Vestevi de Bilbao, que son las principales entidades que trabajan con personas sin hogar.
¿Podemos afirmar que actualmente sigue habiendo muchas personas sin hogar? ¿Tenéis datos sobre la situación concreta de aquí en nuestras islas?
Sí, hombre, en principio sigue habiendo muchas personas sin hogar. Nosotros decimos que solo una persona ya en situación de sin hogar es un fracaso que no nos podemos permitir. Pero en cuanto a cifras, pues bueno, en concreto en Baleares tenemos los datos del INE, que son de 2012, los últimos, que hablan como de cerca de 500 personas en situación de sin hogar en las Islas Baleares. En todo el territorio en España pues se habla de 35,000 o 40,000 personas. Esos son los datos que damos las entidades sociales en situación de sin hogar.
Suficiente, pues, para estar en campaña. ¿Podrías aclararnos qué diferencia hay entre los términos sin hogar y sin techo?
Sí, sí, sí. Es algo en lo que nosotros hacemos además mucho hincapié, pues porque pensamos que estar sin hogar significa mucho más que estar sin techo, ¿no? El hogar es algo más amplio, que engloba pues otros aspectos además de lo que es el propio techo, ¿no? Pues hablamos de relaciones, hablamos de vínculos, hablamos de ejercicio de derechos, ¿no? Entonces creemos que el hogar es algo que engloba mucho más que el simplemente estar sin techo.
De cara a la campaña de este año, ¿podrías aclararnos cuáles son los aspectos esenciales sobre los que se vertebra este año?
Sí, bueno, este año 2015 finalizamos un quinquenio, que es el de 2010-2015, en el que hemos incidido sobre todo en el acceso a derechos fundamentales, ¿no? En las dificultades que tienen las propias personas sin hogar para acceder y ejercer sus derechos a salud, a vivienda. Entonces, bueno, intentar poner voz también a estas situaciones, ¿no? Y sensibilizar sobre todo sobre el acceso y vulneración de derechos.
Supongo que en esta campaña hay algunos acentos muy especiales. ¿Cuáles destacarías?
Sí, nosotros queremos poner en valor, sobre todo este año, la posibilidad de que nadie sin hogar sea una realidad. Por eso está el lema de por qué es posible nadie sin hogar, porque creemos que hay que apostar precisamente por la esperanza y la posibilidad, y luego al mismo tiempo por un compromiso común. Creemos que nadie sin hogar no depende solo de las administraciones, que también informa muy importante, sino también de la ciudadanía, de los medios y de las propias personas implicadas, ¿no?
Sí, podemos afirmar que esta campaña, a la vez que se plantea la necesidad de tener un hogar, ¿apunta algunos aspectos que ayuden a la reinserción?
Sí, nosotros, bueno, creemos que el acceso a un hogar, precisamente por lo que te decía antes, ¿no?, que facilita el ejercicio de derechos fundamentales, al mismo tiempo que se sensibiliza sobre el tema de tener un hogar, pues hay otros aspectos fundamentales que se trabajan desde la campaña, como son la sensibilización, y luego en la propia red confederal pues tenemos todos los abanicos de centros disponibles, ¿no?, para ellos.
Un tema que puede ser más difícil. ¿Qué derechos vulnera que una persona carezca de vivienda actualmente?
Sí, yo creo que es un tema muy importante en el que tenemos que incidir, ¿no? El hogar y la vivienda suponen pues es precisamente un espacio donde poder ejercer otros derechos, para tener acceso a la salud, acceso a incluso al trabajo, al empleo, poder mantener un empleo estable o acceso a la educación para quien lo necesite. Es fundamental tener un lugar para descansar, para recuperarse, ¿no? Para poder tener una dirección o un lugar donde contactar. Entonces, creemos que puede perder ciudadanía el no disponer de un espacio personal, ¿no?
Sí, y ¿qué cuáles son las principales actividades que se proponen durante esta campaña de este año?
Sí, en principio nosotros enfocamos la campaña como principalmente en cuanto a la sensibilización y a la incidencia y a la denuncia, ¿no? Entonces, bueno, pues desde actividades en centros educativos, colegios, institutos, universidades, que nos parece fundamental para poder ir introduciendo una mirada más amplia, ¿no?, de la situación de las personas sin hogar a bueno, precisamente el día del acto de calle, que es el jueves 26, un flashmob en todas las plazas y calles grandes de todo el territorio a las 12, pues tiene lugar una acción conjunta que precisamente creemos que puede ser muy significativa, ¿no?
Si miramos atrás, ¿consideráis que se han conseguido algunas mejoras en este sentido? ¿Qué aspectos destacaríais?
Sí, bueno, nosotros sabemos que una campaña de estas dimensiones y que está más enfocada a la sensibilización y a la denuncia, pues al final las consecuciones y los éxitos son difíciles, pero sí que creemos que ha habido avances pues en los medios de comunicación, por ejemplo, en cuanto a la sensibilidad con la que os dirigís también hacia este tema, ¿no? Más libre de prejuicios, más amable también, y creemos también que la Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar, que se va a aprobar en breve en Consejo de Ministros, pues es otro ejemplo de que se están movilizando también las instituciones, ¿no?
O sea que algo se va consiguiendo.
Sí, sí, sí.
Y costará, ¿no? Supongo que será difícil, porque también hay todo el tema de los desahucios, que sería un tema también complicadillo, supongo, ¿no?
Claro, claro. Nosotros sí, hay varias reclamaciones que hacemos en temas de vivienda más concretas al respecto, sí.
¿Y cuáles son las herramientas útiles para trabajar con las personas que no tienen hogar?
Pues en principio, claro, en esta campaña en concreto creemos que la sensibilización es una herramienta fundamental para poder precisamente abordar este tema de cara a la sociedad. Luego, para trabajar directamente con las personas sin hogar, insistimos en que ellas también tienen que implicarse en su propio proceso de mejora e intentamos facilitar espacios de participación para que ellos también estén presentes en la toma de decisiones, ¿no? No solo lo que digamos los técnicos.
Quique, para terminar, ¿se puede considerar que personas sin hogar persigue una meta utópica o es realizable?
Pues nosotros creemos que es realizable totalmente. De hecho, la apuesta este año por el lema de porque es posible, creemos que es muy importante precisamente por eso, porque la utopía es algo que está un poco denostado, pero creemos que en nuestro caso es la gasolina para seguir el camino, ¿no? Sirve para caminar, es lo que decimos también en los cuadernillos de campaña de este año. Y precisamente también siendo iglesia, pues creemos que hay que apostar por la esperanza, por la posibilidad, ¿no?, de salir hacia adelante.
Bueno, creo que más o menos habremos hecho un repaso por todos los temas que vas a presentar este próximo día 14 de noviembre. Nosotros ya te damos las gracias por tus palabras y por adelantarnos en primicia lo que vas a dirigir al grupo de personas que acudan de Menorca. Muchas gracias, pues, Quique.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Voltant de Cairoi, del seu disc Som Cristians i ho celebram, veniu a la festa amb aqueques.
Tots els seus criats encarregada a repetir. Veniu, veniu a la festa. Veniu, passeu.
Tenim algunes notícies que els hi volem contar.
I ara és Nade Serra qui ens passa informació de la reunió d'Economs Parroquials.
L'Econom diocesà Santiago Faner i els membres del Consell diocesà pels Assumptes Econòmics van mantenir una reunió amb els administradors i preveres de les diferents parròquies amb la necessitat de facilitar les informacions pertinents sobre el resultat de l'exercici del 2014 i un avanç de l'actual, així com també facilitar els resums estadístics obtinguts a partir de les dades que aporten les parròquies. De la reunió s'ha de destacar que en el passat exercici hi ha hagut una lleu baixada en les col·lectes especials, que els ingressos durant l'any van ser de 2.428.568 euros i que les despeses van ser de 2.403.588 euros, quedant un saldo com a capacitat de finançament de 88.000 euros. També es constata uns mateixos ingressos en nombre de socis tirant a la baixa. A part de tot això, es va donar una informació sobre les donacions, que segons la nova llei de mecenatge de cara a la pròxima declaració de la renda, hi ha unes modificacions que ajuden a esgravar a les donacions que es fan a l'Església. De tots els temes que es pot trobar més informació a totes les parròquies. També es va fer la preparació del Dia de l'Església Diocesana, que es farà el diumenge, dia 15 de novembre.
De l'Assemblea dels Escoltes de Menorca, que va tenir lloc recentment, ens informa Sebastià Taltavull.
Divendres fosquet es van reunir a la rectoria de la parròquia de Santa Eulàlia de Ló els caps responsables dels agrupaments escoltes de tota l'illa, junt amb els equips directius a nivell diocesà. Estaven convocats i convocades a la 45a Assemblea Ordinària dels Escoltes de Menorca. Després d'una reflexió a càrrec del conciliari diocesà, el prevere Bosco Martí, es va triar un moderador, en Gonçal Seguí, persona vinculada i en diferents responsabilitats ja fa uns anys. Tot seguit, es van anar presentant els punts de l'ordre del dia, aprovant el pla anual i el de formació, així com el balanç econòmic del curs passat i també pel curs actual, en diferents votacions. Destacar el Congrés Escolta Àurica, que es durà a terme el proper mes de març per fer una aturada d'un cap de setmana destinat a revisar l'associació i posar mirada cap al futur. També hi ha previstos els diferents actes i activitats per fer-se presents a la societat menorquina, ja que aniran anunciant en les properes setmanes prèvies al Congrés. Finalment, es presentà el carnet de simpatitzants, projecte destinat a l'autofinançament on tothom que vulgui pot fer-se'l per sols 30 euros anuals, a més d'ajudar els escoltes de Menorca a desenvolupar la tasca que duen, també tindran alguns avantatges. En breu, es podrà descarregar el formulari d'inscripció a la web dels escoltes de Menorca. Es donà per acabada l'assemblea amb un agraïment per part del president dels escoltes de Menorca, Francesc Bosch, a tots els presents i un refrigeri al finalitzar.
I sobre la trobada de reflexió sobre el jubileu de la misericòrdia ens informa Nade Serra.
El grup Associació Internacional de Caritat de Menorca va oferir el passat 26 d'octubre una trobada de reflexió sobre la butlla del jubileu de la misericòrdia. La trobada va estar dirigida per Sor Catalina Verdera, filla de la Caritat. L'acte es va celebrar al Saló d'Actes del Col·legi Sant Josep de Mó. La seva reflexió, Sor Catalina explicà que un any sant extraordinari és per a viure la vida de cada dia la misericòrdia que des de sempre el Pare dispensa cap a naltros. En aquest jubileu ens hem de deixar sorprendre per Déu. L'Església està cridada a ser el primer testimoni veraç de la misericòrdia, professant-la i vivint-la com el centre de revelació de Jesucrist. Aquesta font no podrà esgotar-se, encara que siguin molts els qui a ella s'hi apropin. Cada vegada que algú tindrà necessitat, podrà venir a ella, perquè la misericòrdia de Déu no té fi.
Ara els hi explicam a l'agenda d'aquesta setmana. I començant per una inauguració que es du a terme avui sobre la botiga de Mestral.
Avui fosquet, a les 7, tindrà lloc la inauguració de la nova botiga de Mestral de Maó, situada al carrer Bastió, un projecte d'economia social de Càritas Diocesana de Menorca.
També Càritas tindrà una jornada diocesana.
Càritas diocesana celebra demà dissabte al Santuari de la Mare de Déu del Toro una jornada. El lema d'aquest any és "Perquè és possible, ningú sense llar, una vivenda digna per a tots". Comptarà la ponència d'Enrique Domínguez, responsable d'inclusió social dels serveis centrals de Càritas Espanyola, i una explicació dels pisos socials de Càritas Menorca. La trobada començarà a les 10:30 per acabar a la 1:30.
També afegim que demà es durà a terme al Toro una altra activitat, que és presentació d'un estudi que s'ha fet sobre la imatge de la Mare de Déu del Toro. També serà a les 12:30. Dia de l'Església Diocesana.
Aquest proper diumenge, dia 15, l'Església celebrarà el Dia de l'Església Diocesana. La col·lecta i les reflexions d'aquesta jornada aniran dirigides a l'autofinançament de la nostra diòcesi.
Jornada de formació de Vida Creixent.
El moviment de gent gran Vida Creixent, tal com ja va fer el curs passat, enguany també tindrà una jornada de formació. El tema que es tractarà és sobre la vida espiritual, que és el segon dels tres pilars fonamentals del moviment. Impartirà la xerrada el matrimoni Diego Dubón i Teresa Jansà, professors jubilats i components dels equips de la Mare de Déu d'Amor. L'acte es celebrarà el proper dimecres, dia 18, a partir de les 4:30 a la sala de convencions de Mercadal.
Com cada mes, un espai de pregària.
El grup Música i Evangeli convida a viure un nou espai de pregària que es celebrarà el proper divendres, dia 20, a les 8:30 del vespre a l'església de Santa Eulària de Mo.
Beatificació de Fra Àngel de Ferreries.
Serà el proper dissabte, dia 21, i tindrà lloc la celebració de la beatificació de Fra Àngel de Ferreries, juntament amb altres 25 frares caputxins. Serà a partir de les 11:30 a la Catedral de Barcelona.
La festa de Crist Rei.
El proper diumenge, dia 22, l'Església celebrarà la festivitat de Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el món.
Dia de la catequesis.
Amb el lema "Catequistes, servidors de la misericòrdia", es celebrarà el proper diumenge, dia 22, a totes les parròquies i centres de la nostra diòcesi el dia de la catequesi.
I això és tot per aquesta setmana. Com veuen, moltes activitats, ben importants totes, i convidam a participar a lo possible.
Molt bé, idò, res més, fins la setmana que ve. Bona setmana.
Molt bon dia a tots.